L'esport al punt.
Nova medalla d'or per la natació catalana. La parella formada per Gemma Mengual i Andrea Fuentes ha guanyat la prova de duet dels campionats d'Europa que es disputen a Eindhoven, a Holanda. Gemma Mengual va guanyar l'or a la prova de solo, també van ser les primeres a la d'equips, i ara fa només una estona ha arribat la del duet. A Eindhoven, Andrea Fuentes, bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats.
Gràcies.
Escolta'm, aquesta era la competició, no sé si dir més complicada o més delicada per tu?
Sí, per mi és la primera vegada que feia el duo en una competició tan important. Bueno, jo ho vaig fer fa 2 anys i l'any passat el duo tècnic, però no com a component del duo oficial, no? I era el repte més gran que tenia aquí mateix, no? I era poder rendir al màxim i no fallar en cap moment. I no només el no fallar, no? Sinó el fer-ho perfecte, tot el que jo puc donar. I estic molt contenta perquè així ho he fet, no? I jo crec que he donat el màxim, i no només amb el duo, sinó amb l'equip i tot. I no sé, estic contenta.
Gairebé 3 punts de diferència sobre la segona classificada, que era Itàlia. 94,9 ells, 97,8 vosaltres. La sí. Puntuació és la que esperàveu o esperàveu una miqueta més?
No, més o menys això, perquè, a veure, de fet està millor que l'eliminatòria i que les anteriors competicions, però a poc anem millorant. També el Maverick i Rússia, que treuen també la puntuació alta, i el segon després de nosaltres és una puntuació bastant baixa, tampoc faran tanta diferència, no? Llavors, el tema comparar-ho no és molt real, perquè normalment els jutges es volen fer una mica tanta diferència, perquè si no queda una mica així estrany, no?
Escolta, què deuen pensar a les russes?
Pues no sé, que es caguin si volen. Bueno, no sé, és que ara han dit que no sabem ben bé per què no han vingut, que si malaltos, que si no sé què, bueno, la gent diu que tenen por, que no sé què. Jo, mira, passo de saber el que pensen i a fer el mateix, que el màxim que puguem amb nosaltres mateixes, que és l'únic que podem controlar, saps? Les altres que facin el que vulguin. Mm-hmm. I ja està.
Escolta'm, ara vas a dinar, no?
Sí, a dinar una mica, que estic cau aquí.
Perquè a la tarda teniu una altra opció de medalla, la prova de combinada.
Última etapa de la gincama, supervivientes, i sí, queda ja l'últim, que és el combo.
Escolta'm,
que potser li hem donat menys importància, perquè com que no és olímpic, però ja, bueno, ja és l'últim esforç.
Escolta'm, i què és dinar, així, entre la primera i la segona part?
Pues, no gaire cosa, perquè si no em fa que tenim pasta, però i un ou dur.
Pasta i ou dur, molt bé. Escolta'm, sí. I encara tens al costat, em sembla que és una foca, no?, el que us donen, una foqueta?
Sí, una foca, sí.
La tens amb tu o no?
No, ara mateix no, perquè li ha regalat a la meva entrenadora per la seva filla.
Ah, la d'ahir te la quedes, per això, o no?
Sí.
Doncs
algo me la quedarà.
És Andrea Fuentes, com diem, ja segona medalla d'or en aquests campionats d'Europa, ara l'ou dur i la pasta, i a la tarda potser cau la tercera. Andrea, moltes felicitats.
Vale, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.
1 minut i seran 3:45 de la tarda, i demà la sincronitzada dona el relleu a la natació en línia. La gran atracció serà la presència de Pieter van Hogenbaan, que neda a casa seva. A la categoria femenina, la gran figura hauria de ser la francesa Laura Manadou. Josep Anton Aïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nosaltres estarem especialment atents del que facin Erika Villaécijas, Winville de Bourg, Mireia Belmonte, Dolorente, entre d'altres, no?
La competició comença demà, no s'acaba fins dilluns de Pasqua, i participen 5 catalans en nois, 3 en noies. Els germans Alan i Brenton Cabello, Sergi García, Edu Lorente i Asvin Vildebur en competició masculina, Mireia Belmonte, Tatiana Rouba i Erika Villaécija, la femenina. Per la majoria, l'europeu es presenta com un excel·lent aperitiu per aconseguir la mínima i poder anar als Jocs Olímpics. és el cas d'Asvin Wildeboer.
La veritat és que l'europeu, més que res, és un preparatiu de cara als Jocs Olímpics. Esperem fer les mínimes sense gran dificultat. I, bueno, el que ens ha de servir això és, doncs, poder aconseguir una marca suficientment bona com perquè ens situï a una bona posició de cara als Jocs Olímpics.
La representació catalana a Eindhoven barreja l'experiència de gent contrastada com Edu Lorente o Erika Villaécija amb la joventut de nedadors emergents com el petit dels Wildeboer, el petit dels Cabello o Mireia Belmonte. Asvin diu que han treballat de valent per fer un bon paper a Holanda.
Tal com estan anant els entrenaments i les competicions anteriors, doncs estem en el bon camí i, bueno, estem amb prou il·lusions perquè la cosa surti bé. Si seria apropar-se i millorar els temps, els meus millors temps, i amb això, doncs, ja estaria classificat cap a, de cara a Pequín.
Entre les figures internacionals d'aquests campionats d'Europa podem esmentar l'ídol local Van Hoogenband i també la francesa Lauren Manadou.
No saps què regalar el dia del pare? Regala la targeta Regal a FNAC i l'encertaràs. Tu en decideixes l'import. És vàlida a qualsevol botiga FNAC i FNAC Ponés i es pot consumir al llarg de tot un any en diferents compres.
El primer programa esportiu en català de la mitjanit també és de Catalunya Ràdio.
Els millors anys de la nostra vida, amb Bernat Soler, 53.000 oients.
Ho diu el baròmetre de la comunicació i la cultura.
Catalunya Informació. L'informatiu del migdia.
Passen dos minuts de 3:45 de la tarda, continuem a l'Esport al Punt. La paraula boicot comença a aparèixer a la boca de diferents dirigents quan es refereixen als Jocs Olímpics de Pequín. El motiu, la situació que es viu ara mateix al Tibet. El govern xinès parla de 13 morts en els últims incidents, mentre que fonts tibetanes augmenten aquesta xifra fins al centenar. Escoltem el que ha dit sobre el boicot avui al camp del Partit Socialista francès, François Hollande.
És necessari pensar en aquesta hipòtesi si continuem passant a la Xina actes tan greus. I jo no dic que això sigui la solució, però cal utilitzar totes les armes i tota la pressió internacional.
El tema del boicot també ha estat motiu de conversa a la reunió de ministres d'esports de la Unió Europea, que estan reunits ara mateix a Ljubljana, Eslovènia. El president d'aquest país ha dit que espera que el diàleg serveixi per solucionar el problema. D'altra banda, el govern holandès acaba de convocar l'ambaixador de la Xina a La Haia. A tot això, el govern xinès anuncia que tancarà les vies d'accés al cim de l'Everest per evitar accions reivindicatives durant el període, el mes que ve, en què la torxa olímpica ha d'arribar al punt més alt del planeta. Gemma Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
Una prohibició que sembla no espanta un alpinista català, Josep Antoni Pujante, que té la intenció de fer l'ascensió al costat de la flama.
Pujante va fer la promesa a Edmund Hillary, el primer home que va pujar al cim del món, que intentaria fer l'Everest per la banda tibetana. Sap que no serà fàcil, però ha comentat que ho intentarà.
Estic en negociacions. El fet de ser president del Panatlón Olímpic de Barcelona i com a membre de l'Ordre Olímpica, doncs estic fent tot el possible per poder participar en aquest recorregut de la flama, però no és fàcil, no és fàcil, tot i que encara queden bastants dies fins que jo pugui viatjar al Nepal i acabar d'arreglar unes autoritats de Xina.
Pujante ha afirmat que li agradaria fer el recorregut de la flama i participar al relleu, tal com va fer als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Però el més important per ell és la promesa que va fer a Hillary.
Lo important aquí és l'homenatge en honor del meu estimat amic Sir Edmund Hillary, que va morir a l'11 de gener i amb el qual, doncs, havia jo passat molts anys unit amb una gran amistat.
Tant la Xina com el Nepal bloquejaran l'ascensió al cim durant el pas de la flama olímpica. Aquesta mesura pot fer que cap alpinista pugui ascendir a l'Everest per cap de les dues cares del cim aquells dies. Pujante ens ha comentat què li sembla aquesta mesura.
És sorprenent que tant el Tíbet, que és en aquest moment territori de Xina, com el Nepal estiguin bloquejats per la mateixa raó. Estan tots dos països impedint o dificultant l'ascensió dels alpinistes, tant per la vessant nord, que és la tibetana, com per la vessant sud, que és la nepalí.
La torxa s'encendrà el 25 de març a Olímpia i farà un recorregut de 5 dies per Grècia.
Canviem de tema i parlem ara de futbol perquè hi ha novetats al voltant d'un dels temes més lamentables del cap de setmana. L'agressió al porter de l'Atlètic, Armando, que aquest migdia ha visitat els metges.
Els metges del Bilbao l'han descartat pràcticament pel partit del cap de setmana que ve contra el Getafe. Avui l'especialista ha visitat el jugador després que ahir el van revisar a l'Hospital de Baracaldo. El doctor Paco Angulo és el metge de l'Atlètic de Bilbao.
Tiene las heridas que se pueden ver por fuera, pues dentro de lo que es el globo ocular, pues también tiene una pequeña inflamación.
Els doctors han diagnosticat 72 hores de repòs pel porter de l'Atlètic i veuen molt difícil que pugui estar a punt pel partit de diumenge.
El peligro que puede tener esa zona es que haga un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces debe evitar, pues, en principio todos los ejercicios bruscos, sobre todo el movimiento de con la cabeza y, bueno, y sobre todo que no tenga ningún otro traumatismo en esa zona. Entonces, por eso, pues, nos han indicado que esté 3 días tranquilo, en reposo, y luego, bueno, pues habrá que volverlo a valorar.
D'altra banda, el jutjat d'instrucció 13 de Sevilla ha decretat la llibertat de l'agressor perquè la seva dona ha dipositat els 3.000 euros de fiança. L'acusat ha dit que no tenia intenció de fer mal, que no sap per què ho va fer i no ha presentat eximents com ara haver ingerit alcohol o drogues.
El Madrid regala la Lliga, però el Barça no accepta l'obsequi. L'equip blaugrana seria avui líder si hagués guanyat els 3 últims partits del campionat, però només ha sumat un punt i està a 7 del conjunt blanc. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Avui podríem parlar del blaugrana emprenyat. L'aficionat està molt molest amb uns jugadors que avui han fet autocrítica.
Toca espavilar, tot i que quedin només 10 jornades i la distància amb el líder és de 7 punts. Aquesta és la conclusió a què arriben els jugadors blaugrana després de l'empat ahir. Això, i que falta maduresa. Han d'aprendre a competir i a gestionar partits com el d'ahir en què aconsegueixen posar-se al davant del marcador 2 ocasions consecutives. Xavi Hernández ha fet avui de portaveu del grup.
Hem de saber controlar més el partit, saber jugar amb el marcador a favor. Suposo que el Xiqui ve a dir això, no? Que falta, doncs, aquest punt de maduresa en el camp per saber, doncs, què vas guanyant, saber competir, no?, en aquest cas. Jo penso que és això. I amb el marcador a favor no hi trobo cap explicació. Simplement, doncs, que hem de controlar més el partit, hem de saber dormir-lo, i tot plegat fa que, doncs, que ens remuntin al final.
La sensació és d'haver deixat escapar una de les últimes oportunitats d'acostar-se al líder, al Madrid. Amb aquesta situació, l'apel·lació a la fe comença a substituir a les crides a la confiança que hem sentit fins ara.
Hem d'espavilar, hem de pensar que el Madrid està punxant, ens està donant oportunitats, i el problema és nostre que no l'estem aprofitant, no? I res, a intentar, doncs, seguir tenint fe, veient que el Madrid, doncs, està deixant punts, i sobretot això, no?, que no torni a passar a perdre aquestes oportunitats. Ahir se suma un punt, però tal com va el partit, el resultat ha de ser favorable a nosaltres, no? Hem de sumar els 3 punts.
La plantilla té ara 24 hores de festa. Demà a la tarda i demà passat, entrenaments a porta tancada per preparar la semifinal contra el València, semifinal de Copa, partit de tornada. Rijkaard recuperarà Deco i probablement Touré, tot i que avui no s'han entrenat cap dels dos. El dubte és Ronaldinho. El brasiler sí que ha sortit, ha fet 4 minuts de cursa al camp de la Masia abans de tornar al gimnàs del vestidor.
Sense Tamudo, sense Kameni i sense De La Peña ha estat Luis García el jugador que ha agafat la bandera de l'Espanyol per tirar endavant l'equip. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol no va jugar ahir el seu millor partit de la temporada, però 2 gols de l'Asturià l'han situat una altra vegada en el camí correcte per anar a Europa.
Luis García ja du 11 gols a la Lliga i iguala la seva xifra rècord en una temporada. Amb aquests 11 gols ha donat 13 punts a l'Espanyol. Ahir a Montjuïc va marcar per partida doble, com ja ho va fer fa 2 jornades també a Montjuïc contra el València. Sense temor del camp, l'Asturià s'ha convertit en el motor de l'equip i ell admet que se sent important.
Me siento un jugador importante, ¿no? Todo el mundo sabe que a mí me gusta la responsabilidad, que tanto para lo bueno como para lo malo no me importa que me señalen, ¿no? Porque tengo un carácter totalmente ganador, me enfrento a cualquier cosa, no tengo miedo de nada en el terreno de juego y lo único que quiero y pretendo es ayudar.
Luis García no ha tingut cap lesió aquesta temporada i això que és el segon jugador de la plantilla que més minuts ha disputat, només superat i per poc pel central Torrejón. Ha estat titular en 27 jornades i només una sanció li ha impedit jugar a les 28 jornades disputades. A l'Asturià no se li acaba la benzina ara. Ell fuig de personalismes.
Bueno, que no se le acaba esa Zabaleta. No, sabes que no me gusta, no. Soy un chico que siempre mira el bien del grupo, que creo que muchas veces se destaca a los goleadores de una manera un tanto injusta, porque ayer creo que hubo otros jugadores más decisivos que yo, ¿no? Tanto Zabaleta como Iñaki Lafuente creo que fueron 2 ejemplos a seguir, ¿no?
Luis García, directe amb el seu discurs, també diu que li faria molt mal no anar a Europa la temporada que ve. A l'entrenament d'aquest matí, Moisés s'ha exercitat al marge perquè té angines. Lola, amb permís del club, marxa al seu país per resoldre problemes amb el seu passaport. Dijous tornen a entrenar-se.
Un apunt de bàsquet, a la NBA, derrota dels Lakers en el primer partit sense Pau Gasol, lesionat en un turmell, han perdut contra Houston per 104-92. Precisament els Rockets li han pres als Lakers el primer lloc de la conferència conferència oest. També a la NBA aquesta matinada passada, Denver ha guanyat Seattle per 168-112, en el que representa la màxima anotació en un partit sense pròrrogues des de l'any 90.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Ciutat Real, Kiel i Hamburg. Un d'aquests tres equips serà el rival del Barça a les semifinals de la Lliga de Campions d'handbol que se sortejaran demà a Viena. Guillem Barquín, bona tarda.
Bona tarda.
Més enllà de la declaració diplomàtica en el sentit que tots els rivals són complicats, sembla que el Barça no s'amaga a l'hora de deixar clares les seves preferències.
Doncs no, perquè hi ha un equip que a priori sembla més assequible. Demà al matí a les 11 es fa el sorteig i, com diu el secretari tècnic de la secció d'handbol, Enric Massip, ja no hi ha rivals fàcil, però sí que en prefereix un.
Està clar que el sorteig de demà, doncs, qualsevol dels tres equips que ens toqui, tant l'Hamburg com el Ciudad Real com el Kiel, són tres rivals d'un nivell altíssim i, bueno, a qual més complicat, però bé, si tingués que escollir un per poder jugar, doncs està clar que potser agafaria abans o preferiria abans l'Hamburg. Tenen jugadors amb molta, molta qualitat, el que passa és que no tenen el bagatge que pugui tenir un Kiel.
La preferència per l'Hamburg és gairebé per l'eliminació, perquè el Kiel és l'actual campió de la Champions i té un gran equip de renom, i el Ciudad Real és el líder de la Lliga Sobal i un vell conegut. Tot i així, sigui qui sigui el rival, Massip creu que seria molt favorable que en el sorteig de demà els toqués el segon partit a casa.
Les semifinals el que marcarà molt doncs serà, evidentment, el sorteig que hi hagi i quin sigui l'ordre dels partits. No? Si tenim la sort de tenir el segon partit al Palau, doncs hauríem de fer valdre doncs, això, jugar molt bé fora de casa i després el Palau pogués sentenciar. No? Però si és al revés, doncs el que has de fer, com a vegades ens ha passat en alguna final europea, és sortir a matar el primer partit de casa i després està clar que també fer un gran partit a fora.
El Barça, però, té el cap posat en el partit de Lliga de demà davant l'Antequera, que és clau per continuar disputant-li el títol al líder, al Ciudad Real. Aquesta tarda tenim llista de convocats.
Èxit i festa per a la secció de vòlei del Barça. Per primer cop des de fa més de 30 anys, l'equip blaugrana ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria. Gisela Andrés, bona tarda.
Bona tarda.
Falten encara dues jornades per acabar el campionat, però els jugadors i tècnics blaugranes ja poden celebrar aquest ascens.
El Barça va guanyar el Cajasol per 3-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i va aconseguir l'ascens matemàtic. L'entrenador blaugrana, Pedro Lanero, destaca com van viure el final del partit, a partir del tercer set.
A partir de ahí ya sabíamos que estábamos ascendidos y lógicamente, bueno, pues el equipo se relajó algo, ¿no? Algo, y tuvimos un mal comienzo de set, que nos costó al final perderlo por 25-23, y el cuarto pues fue muy duro porque ellos vieron un atisbo de esperanza de poder llegar al quinto y, bueno, lucharon muy duro, pero aunque fue muy ajustado, el equipo estuvo centrado y al final del partido, bueno, yo creo que hubo mucha concentración y volvimos a dar el nivel del principio del partido.
Després de guanyar la Copa del Príncep i d'assegurar-se l'ascens, ara el Barça té com a prioritat ser el campió de la Lliga en dura lluita amb el Vigo Valeri Carpin. L'Enero, però, explica altres objectius que cal tenir en compte.
Ahora el club se tiene que plantear la situación, estructurar la sección de una manera un poco más profesional y a partir de ahí pues ya pensaremos cómo construiremos el equipo y bueno, y en principio si van a contar conmigo, que lógicamente todavía no lo sé, ¿no?
El pròxim rival de l'equip blaugrana serà l'única Cañada de Vera. El partit es jugarà el 29 de març a les 7 al pavelló Blas Infante.
Hem de dir que en tenis, el torneig d'Indian Wells, Tommy Robredo és l'únic català que es manté a la competició. Va guanyar ahir la nit el xilè Nicolás Massú. Avui jugar en Rafa Nadal, ho farà contra Young. També juga Carles Mullà, que tindrà com a rival James Blake. I David Ferrer s'enfrontarà a Lee. De la jornada d'aquesta passada matinada, el més destacat és l'eliminació d'Andy Roddick. Roger Federer ha debutat amb una victòria en dos sets, en aquest cas davant Guillermo García López. Entrem a l'últim minut d'aquesta edició de l'Esport al Punt i, com sempre, en aquest moment és el moment de fer el repàs a la guia de la tele.
Ara a les 3 podeu seguir en directe la Copa del Món de Biatló des de Noruega per Eurosport. La mateixa cadena ofereix la Copa del Món d'Esquí de Fons i a les 6 el final de la quarta etapa de la Tirrè Adriàtic de ciclisme. Teledeporte a un quart de 7 connecta amb Eindhoven per oferir les finals de Combo als europeus de Sincro, recordeu, presència de l'equip espanyol. Posteriorment a les 8, la jornada del dia del Master Series d'Indiana Wells en tenis. De matinada, l'NBA, San Antonio contra Boston. transmissió a 2:15 per Canal Plus Deportes.
A la Terra Adriàtica, el líder és Fabián Cancellara i participa el català Joaquim Rodríguez, que s'ha adjudicat ja una etapa. Ho deixem aquí. Adéu-siau, bona tarda a tothom.